Dijous 5 de juny, avui parlant de ja el partit d'Espanya, la selecció espanyola masculina que juga les semifinals de la Nations League contra França, amb 6 catalans i 6 jugadors del Barça, partit que pot determinar, per exemple, ho parla en parlar tothom, si la pilota d'or és per a Lamine Yamal o per Ousmane Dembélé, que recordem ha guanyat també la Champions amb el PSG. Parlarem, farem la prèvia d'aquest Espanya-França i també parlarem de ciclisme i de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que torna a la seva segona edició a partir de demà, aquest cap de setmana, amb la segona edició per etapes, com dèiem, després de la revolta que es va fer durant 3 anys a Sant Cugat, amb una sola etapa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Eva Garrido, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la selecció espanyola debuta, disputa avui les semifinals de la Nations League masculina.
El combinat estatal amb 6 jugadors catalans i 6 jugadors del Barça s'enfronta a la França de Dembélé, Mbappé i companyia amb l'objectiu de classificar-se per la final d'una competició de la qual defensen títol.
Ja espera la final de diumenge Portugal, que ahir va superar l'anfitriona d'aquesta Final Four a Alemanya.
El porter blaugrana, Marc-André Ter Stegen, va jugar tot el partit i va tenir una actuació destacada, tot i que no va poder evitar la derrota per 1-2 del seu equip, que haurà de jugar també diumenge al partit pel tercer lloc d'aquesta Nations League.
Va marcar Cristiano Ronaldo, que és el màxim golejador de les seleccions, en aquest cas va fer l'1-2 i definitiu, que donava la victòria al seu equip. Tot plegat en un moment en què ja molts mitjans donen per fet el fitxatge d'un nou porter per part del Barça.
El fins ara porter de l'Espanyol, Joan Garcia, un dels més destacats en l'última lliga i un dels principals artífexs de la permanència del conjunt perico. Faltaria polir alguns detalls, però segons apunten diversos mitjans, l'acord ja seria total entre el jugador i el club, que pagarà la clàusula de 25 milions d'euros.
A Primera Federació Masculina, ahir el Centre d'Esports Sabadell feia balanç de la temporada un cop aconseguit l'ascens.
3 dies després d'assolir l'objectiu de tornar a la tercera categoria estatal, el president del club arlequinat, Pau Morilla Giné, assegurava que es donen 10 dies per traçar les línies mestres del futur projecte. Morilla Giné pensa que podran mantenir bona part de la plantilla, però deixava entreveure que serà complicada la continuïtat del tècnic David Movilla.
Qui l'any vinent buscarà l'ascens a aquesta Primera Federació és el Sant Andreu, que ahir presentava també el seu nou entrenador.
Nacho González torna al Sant Andreu després de 14 anys amb l'objectiu de lluitar per l'ascens a Primera Federació. El tècnic basc, que arriba de la Morevieta, va dirigir el club quadribarrat durant 4 temporades, aconseguint una Copa Catalunya, un ascens a Segona Divisió B i haver-se quedat a les portes de pujar a Segona Divisió.
En bàsquet, la penya cau eliminada dels play-offs de Lliga CB i s'acomiada, per tant, de la temporada.
Els verdinegres van perdre el segon partit de la sèrie de quarts de finals de 20-60-80 contra el Tenerife, que ja havia guanyat el primer duel a les Canàries. Va ser l'últim partit com a jugador professional pel capità del Joventut, Pau Ribas, que es retira després de 20 anys de carrera.
També va passar a semifinals per la via ràpida ahir al València, que va superar el Gran Canària.
Per tant, ja tenim una semi definida que enfrontarà el Tenerife i el València de Pedro Martínez. Demà divendres es jugaran els segons partits de les altres sèries amb el Barça rebent a l'Unicaja al Palau amb l'objectiu de segellar la classificació i el Madrid també amb avantatge visitant la pista del Baskonia.
En futbol sala el Barça passa per sobre del Jaén i ja és a semifinals pel títol de Lliga, la primera masculina.
Els blaugranes van superar per un clar 4-0 el conjunt andalús ahir al Palau en el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts de final amb els gols d'Eric Martel, Eric Mendoza i el brasiler Pito, que en va fer 2. El Barça s'enfrontarà a semifinals en una eliminatòria també al millor de 3 contra el Palma, vigent campió d'Europa. A l'altra semifinal es veuran les cares al Jimbe Cartagena, que va superar l'Inter Movistar, i el Pozo de Murcia, que es va desfer del campió de la Lliga regular al Peníscola.
En tenis, Marcel Granollers i el seu company Horacio Ceballos ja són a semifinals del quadre de dobles de Roland Garros.
El barceloní i l'argentí van superar ahir al migdia en gairebé 2 hores de partit per 6-2 i 7-6 al bosnià Ivan Dodik i el brasiler Orlando Luz. Granollers i Ceballos, que busquen jugar la seva primera semifinal al Gran Slam parisenc, Sabadenc s'enfrontaran a semifinals a la parella formada pel monegasc Hugo Nís i el francesc Eduard Roger Vaselín.
I un últim apunt, a l'Europeu de Natació Artística de Funchal a Portugal, més bones notícies per a la catalana Iris Tió.
La nedadora nascuda a Barcelona ha tornat a pujar al podi aquest matí després d'aconseguir la plata a la final del solo tècnic femení. Tió ja va guanyar ahir 3 medalles, la d'or en la rutina tècnica per equips i l'or i la plata obtinguts en la sessió matinal en els duets lliures mixt i femení. A més de Tió, en l'equip espanyol dirigit per Andrea Fuentes, també hi havia dues catalanes més, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
Ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Eva, tindrem molt futbol.
A partir de les 3 de la tarda, la xarxa Més amb Lleida Televisió es podrà seguir el torneig femení a l'AVI a M Memorial Dani Rodrigo des de la capital del Segrià amb un cartell de luxe amb equips com el Barça, l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat, entre d'altres ja confirmats. I ja a l'Enjoc Televisió, a les 4 i 5, la resolució de la semifinal del play-off d'ascens a tercera federació masculina entre el Can Vidalet i l'Horta, després de l'empat a 1 de l'anada. I quan acabi, a 6:15, més futbol amb la final del Campionat de Catalunya femení juvenil entre el Barça i l'Europa.
Tot això dissabte, diumenge més futbol, però també tindrem hoquei patins i un nou Patina Fest.
Diumenge es podran seguir des de 4:15 de la tarda a la xarxa Més les finals dels Campionats de Catalunya en modalitat street skateboarding, scootering i roller freestyle des de l'skatepark del Prat de Llobregat. I a l'Enjoc Televisió, a 4:10, tornada del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina entre el Cerdanyola Club Hockey i el Martinella Club Patí Manlleu amb un 3-6 favorable als ballesans de l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb la tornada de la final catalana del play-off d'ascens a segona federació masculina entre el Girona B i el Badalona amb un 1-3 d'avantatge pel filial gironí.
Dijous 5 de juny, 11 minuts passen ja de la 1, comencem parlant de futbol. Avui es disputa una Espanya-França de semifinals de la Nations League masculina, un partit que molta gent l'ha titllat de decisiu a l'hora de determinar, per exemple, el proper pilota d'or, amb candidats com els blaugranes Lamine Yamal o Pedri, d'una banda, i Dembélé, a l'altra, guanyador recurrent de la Champions amb el PSG, i fins i tot el bota d'or, Mbappé. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, citava un altre nom ahir a la prèvia d'aquest partit i revelava quin seria el seu vot.
Si me pones el nombre de Lamine en la mesa para ganar el Balón de Oro, te digo... Yo voto a Lamine. De igual manera, si me dices Fabián, voto a Fabián. Pedri, voto a Pedri. Voto a los futbolistas españoles que tienen un nivel top mundial y que para mí son los mejores. Ahora, además de la capacidad futbolística de estos futbolistas, se premia también, o se valora, el que hayan conseguido títulos con sus clubes, con sus selecciones, pues tanto Lamine, como vuelvo a decir Fabián, por ejemplo, o Pedri, pues tienen todo para ser nominado al Balón de Oro. Mi voto, ya lo adelanto, que será para Lamine, o Fabián, o Pedri, o el futbolista español que esté nominado.
Sobre el partit d'avui, ahir també va compareixer a la prèvia al migcampista blaugrana Pedri, que també deia la seva sobre aquests premis individuals.
Bueno, sí, no soy un jugador que mire mucho los premios individuales. Está claro que bueno, desde que ganó Rodri ese Balón de Oro, pues es diferente, porque muchas veces no miraban a un jugador que jugaba en el medio del campo, pero bueno, creo que siempre los títulos con la selección cuentan mucho y por qué no, pues hacer un buen papel aquí.
Pedri, que reconeixia que quina era la posició al camp en la qual se sentia més còmode, tenint en compte la gran temporada que ha fet el Barça.
Bueno, creo que esta temporada se ha visto un poco donde me he sentido más cómodo en el Barça. Creo que he tenido esa continuidad que también me ha hecho pues poder desplegar mi fútbol y bueno, creo que cuando toco mucho más en la pelota pues me siento mucho más cómodo. Me da igual si es ya de 10, de 8, de 6, de lo que sea, pero simplemente que entre en contacto con el balón yo me siento más cómodo y creo que es donde más puedo ayudar al equipo.
El migcampista canari ve de fer una gran temporada amb el Barça, com dèiem, en què ha pogut tenir més continuïtat i tornar a un escenari a Alemanya amb la selecció on va patir la seva última lesió fa pràcticament un any a l'Eurocopa que la selecció espanyola va acabar guanyant. Pedri, que també ahir va dir la seva sobre si aquesta Nations League és un títol o no menor.
Para dentro del vestuario no es así, es verdad que muchas veces la gente o la prensa lo trata de una competición menor, pero creo que es un título con la selección, que en una Final Four no se juega todos los días y nosotros estamos con la misma motivación o incluso más porque, bueno, somos los que defendemos el título.
Recordem que la selecció espanyola defensa títol, com sentíem, ve de guanyar l'última Nations League i també l'Eurocopa de l'estiu passat. Avui a les 9 del vespre juga al Mercedes-Benz Arena, al camp de l'Stuttgart, aquest Espanya-França amb 6 jugadors del Barça i 6 catalans, el combinat dirigit per Luis de la Fuente. Qui guanyi s'enfrontarà diumenge a la final a Portugal, que hi va guanyar l'anfitrió d'aquesta Final Four, Alemanya, per 1-2, amb remuntada inclosa. El porter blaugrana Ter Stegen va jugar tot el partit amb Alemanya i tot i tenir una bona actuació no va poder evitar aquesta derrota del seu equip, que el portarà a jugar també diumenge el partit pel tercer lloc. Més futbol a casa nostra. Ahir va fer balanç de temporada del Centre d'Esports Sabadell després d'aconseguir el desitjat ascens a Primera Federació i el retorn un any més després de baixar a la tercera categoria estatal. El president de l'entitat, Pau Morilla Giné, va agrair la tasca a tothom i es va marcar 10 dies de termini per traçar les línies mestres de la temporada vinent. Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
Morilla Giné ha reconegut que s'han donat un termini de 10 dies per traçar el futur projecte del Sabadell a Primera Federació. El president Arlequinat ha manifestat que prioritzaran l'estabilitat a l'hora de planificar la temporada 2025-2026, però ha deixat oberta la porta a la possible sortida del tècnic David Movilla, tot admetent que ja pentinen alternatives.
Necessitem entrenadors que no només tinguin aquesta capacitat increïble que ha tingut aquest senyor de triomfar quan estàs en l'alambre fino, sinó un entrenador més de mirar a llarg plaç, i és complicat, i ho veig complicat pel preu que he vist que aquest senyor ha hagut de pagar.
En aquest sentit, els noms de Ferran Costa i Miguel Álvarez han aparegut a les primeres travesses. Morilla Giné també ha avançat que seguiran entre 6 i 10 jugadors de la columna vertebral d'enguany i que encara no han rebut cap proposta en ferm per Javi Morcillo i Pau Fernández, tot i que els hi facilitaran la sortida si passen per Caixa. Atlético i Villarreal, respectivament, s'han interessat per dues de les perles de l'Obrador. La roda de premsa sencera es pot recuperar al canal de YouTube de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Pau. Pràcticament una hora de roda de premsa en aquest cas del president del Sabadell, que lluitarà un altre cop per pujar a aquesta Primera Federació, és la Unió Esportiva Sant Andreu, que hi va presentar el seu nou entrenador, Nacho González, un vell conegut de l'afició quadribarrada que torna al club després de 14 anys. El tècnic basc ve de la Morevieta, va aconseguir l'ascens, recordem, a l'antiga segona divisió B amb el Sant Andreu, i va quedar-se a les portes de pujar a segona divisió, a més de guanyar una Copa a Catalunya. Ell mateix reconeixia ahir a la presentació que l'objectiu era l'ascens i que ell era el millor entrenador ara que feia 14 anys quan va marxar.
Claro, por aquel entonces estaba en la vejez de la juventud. 14 años después, ahora estoy en la juventud de la vejez, ¿vale? Eso lo primero. En estos 14 años, lógicamente, luego a nivel profesional, he vivido muchas experiencias, como vivimos todos en la vida. Seguro que soy mejor que hace 14 años, porque al final la experiencia te da eso. Contra más pierdes, más aprendes. Por lo tanto, soy mejor entrenador que hace 14 años. Futbolísticamente haremos lo que sea para ganar, que es el objetivo, ¿no? Veremos a ver un poco el contexto, el tipo de futbolista, la categoría, lo que te exige, lo que no, vamos a ver, ¿no? En ese proceso empezaremos a partir de mañana.
Veurem aquest projecte ambiciós de la Unió Esportiva de Sant Andreu de cara un cop més a lluitar per aquest ascens a Primera Federació amb la nova propietat de Taito Suzuki. I en una situació molt diferent està Lleida, que és a punt de desaparèixer. L'alcalde de la capital del Segrià, Fèlix Larrosa, no va voler entrar en especulacions i aposta per recuperar l'esperit, diu, de la Unió Esportiva Lleida. Uau, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
La liquidació total del Lleida Club de Futbol cada dia que passa s'atansa més a ser una realitat, i aquest dimecres al migdia, en una atenció davant els mitjans de comunicació aliena a l'actualitat i l'àmbit esportiu, se li ha preguntat al pany cap de Lleida, Fèlix Larrosa, al voltant de la situació que està vivint l'entitat blava. La Rosa ha volgut evitar entrar en especulacions.
I és complicat, és difícil, no? Abans del 30 de juny s'haurien de prendre decisions. Bueno, veurem a veure com evoluciona el món del futbol al voltant de tot això, no? Però tampoc vull entrar en especulacions, eh? És a dir, jo sóc coneixedor de moltes converses que s'han produït. Se m'ha demanat opinió, la meva opinió és la mateixa, la que faria qualsevol alcalde, que es posa a disposició a la paeria les seves instal·lacions municipals per a aquells projectes esportius que vulguin donar successió al Lleida, no? Bé, a partir d'aquí veurem com evoluciona tot.
La Rosa, a més, considera que la millor solució seria recuperar l'esperit de la Unió Esportiva Lleida.
I a mi m'agradaria recuperar l'esperit de la Unió Esportiva Lleida, això també us ho dic. Per mi l'essència és el que era la Unió Esportiva Lleida. Encara que hi ha gent que no ho vol entendre, no? Però la Unió Esportiva Lleida era l'essència i era la història de la nostra ciutat. Lo demés ha estat que entre tots ens hem enganyat una mica, nosaltres mateixos. Però al final tothom es posa al seu lloc, el temps ens posa al seu lloc, a les persones i als projectes.
Sobre el projecte d'un club que iniciï el seu camí a quarta catalana, l'alcalde de Lleida ha encoratjat els promotors de l'iniciativa, tot dubtant de si la solució passa per un projecte quarta catalana i anar intentant pujar, perquè això, diu, requereix una solvència econòmica i de gestió.
Gràcies, Sergi. No marxem de les Terres de Lleida perquè aquest dissabte es disputa el play-off d'ascens a Primera Catalana amb un derbi entre l'Alpicat i el Tàrrega. Alpicat Ràdio, Sabina Pedrós.
L'Alpicat s'imposava davant de més de 600 espectadors aquest cap de setmana a l'Alcarràs en un derbi carregat de tensió. A falta de 3 minuts, l'Alcarràs guanyava 3-2, però al 94 l'Alpicat empatava i forçava la pròrroga. Sense gols en el temps extra, tot es decidia als penals, on els rojinegres van estar més encertats en l'últim llançament. El Tàrrega, per la seva banda, també va patir davant del Valàcia. Amb l'ambient encès a la graderia, els blaugranes van empatar al minut 89. La pròrroga no va moure el marcador i també es va arribar a la tanda de penals, on el Tàrrega va demostrar més serenor i eficàcia. Si ens fixem en els darrers precedents entre l'Alpicat i el Tàrrega, aquest mateix curs deixa la incògnita oberta. Victòria contundent de l'Alpicat a l'anada, 1-4 a domicili, i triomf visitant del Tàrrega a la tornada per 0-1. La igualtat és total, també si ens fixem en dades ofensives i defensives. Amb tot, l'Alpicat afronta aquesta final amb confiança i il·lusió, tal com ens explica el seu tècnic Xavier Gavernet.
Sí, nosaltres fem les coses bé i estem tots a una. La veritat que pues, bueno, confiem molt en les nostres possibilitats. Sí que són dos estils de joc diferents, els dos equips, i veurem, no? Al final és futbol i depenent de molts factors. Tot i un tram final no massa bo de Lliga, crec que m'ha encarat molt el playoff, vam fer un reset important i ara mateix estem molt bé. La setmana passada l'equip el va veure amb molta moral, amb molta confiança, i passada l'eliminatòria ens ha reforçat.
El partit d'aquesta final que es preveu intensa serà dissabte a les 7 de la tarda al Parc del Graó d'Alpicat.
Gràcies, Sabina. En bàsquet, la penya es va acomiadar ahir de la temporada amb una desfeta dura de 20 punts, 60-80, a l'Olímpic contra el Tenerife. Un últim partit de curs per a un equip frustrat, molt desencertat en atac, i un últim partit d'una gran carrera esportiva de 20 anys de Pau Ribas, que retira del bàsquet professional. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
Bon dia. El Joventut va quedar eliminat del play-off de la Lliga CB després de perdre el segon partit dels quarts de final contra el Tenerife per 60-80. Els verdinegres van anar sempre a remol i els canaris van saber jugar amb la pressió dels de Dani Miret. La penya no va saber aprofitar la baixa de les estrella del Tenerife, Marcelinho Huertas, que es va quedar a Santa Cruz. El tècnic del Joventut, Dani Mirel, lamentava la frustració que havia tingut el seu equip davant el desencert perquè la penya va fer 3 triples de 22 intents.
Ens hem frustrat perquè ofensivament hem estat molt lluny del nostre joc. És veritat que el nostre joc hi ha hagut moments que ha depengut del triple, hi ha hagut moments que el triple ens ha fet brillar, però durant l'any hem tingut maneres de jugar també, doncs, buscant els grans, sent un equip doncs, que ha tingut la paciència, que ha mogut la pilota, i avui el nostre joc ofensiu ha sigut menys col·lectiu, però no per un tema d'egoisme, per un tema de que no ens sortia res, que no ens anaven les cames.
Va ser un trist comiat per Pau Ribas, que retira del bàsquet, i no ho va poder fer amb un triomf.
No sabia si seria el meu últim canvi, però bueno, sí que estava enfadat. Però bueno, això va lligat a mi bastant aquests 20 anys, competitiu fins al final. Bueno, ha sigut una pena, però bueno, hem sigut millors, com altres vegades el meu equip ha sigut millor que els altres. Bueno, donar l'enhorabona al Tenerife, que ha fet una eliminatòria.
Amb aquesta derrota, la penya posa punt final a la temporada. Els responsables de l'àrea esportiva se centraran ja en la confecció de la plantilla per la pròxima campanya.
Gràcies, Ramon. També va passar a semifinals ahir per la via ràpida al València, que va superar el Gran Canària. Per tant, tenim una semidefinida, la que enfronta el Tenerife i el València, de Pedro Martínez. Demà divendres jugaran els segons partits de les altres sèries amb el Barça rebent el Unicaja al Palau, amb l'objectiu de segellar la classificació, i el Madrid també amb avantatge visitant la pista del Baskonia. Pel que fa a la resta d'equips, toca fer balanç. Ahir ho va fer, per exemple, el Jaió Post-Lleida. Tornem a UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Dia de balanç a l'Espai Fruita Barris d'Or per part del president del Força Lleida, Albert Aliaga. Si la setmana passada donava el tret de sortida a la campanya d'abonats de cara al curs 25-26, aquest dijous ha tocat analitzar la temporada 24-25 i comença a fixar la mirada en la següent. Començant per aquesta campanya d'abonats que encara no porta ni una setmana en marxa, tot apunta que al llarg d'aquest dijous se superaran les 1.800 renovacions. A nivell esportiu, Aliaga ha definit d'excel·lent la temporada del Jaió Post-Lleida i ha confirmat la renovació de Rubén Petrus al capdavant del Robles Lleida.
Amb l'equip de FB aconseguir la salvació a falta de 4 jornades, jo considero que és molt més enllà d'un aprovat o d'un bé, no? És una nota rosa en l'excel·lència. També m'agradaria destacar la part esportiva de l'equip femení, doncs que tot i el rebombori que va haver també fa un any, doncs l'equip ha mantingut una solvència dintre les limitacions pressupostàries de la solvència esportivament, i també ho han fet prou bé. I en breu anunciarem també, us anuncio que anunciarem la renovació del Rubén.
El president del Força també ha parlat de noms propis dins el vestidor del Jaió Post-Lleida. Sobre el futur de Villar, Paulí, Walden i Oriola, n'ha dit això.
D'intentar aconseguir la renovació de 4, 5, 6 jugadors que són, creiem, el nucli fort d'aquest equip. Rafa Villar és un cas clar de que si no li surt el que hi espera en estat americana entre avui i demà, doncs renovarà. La idea és que renovin altres, està tot acordat, i amb el Cori està pràcticament tancat i amb els altres, tant Pierre com Paulí, la idea és que continuïn, i estem a 7-8 de juny, doncs estem, lògicament, cadascú fa el seu paper.
Econòmicament parlant, Aliaga ha xifrat en 4.800.000 euros el pressupost d'aquesta temporada i ha manifestat la voluntat de seguir creixent la temporada vinent. D'altra banda, el 2026 finalitza el mandat de l'actual junta directiva encapçalada per Aliaga, qui ha evidenciat que aquest estiu, un cop encaminat tot, necessitarem un temps de reflexió interna. Tot i això, Aliaga ha afegit que la idea és continuar, vull continuar, però l'esforç és gran.
Gràcies, Sergi. En futbol sala, el Barça va atropellar ahir el Jaén per classificar-se per a les semifinals del play-off pel títol de la Lliga, després de perdre la setmana passada al Palau i de guanyar a l'Olivo Arena diumenge. Ahir els blaugranes van estar especialment encertats de cara a porteria i sòlids en defensa per aconseguir un 4-0 en el tercer definitiu duel que els permet seguir lluitant pel títol. Pito va fer un doblet i també van marcar Eric Martel i Eric Mendonça. Segons el tècnic del Barça, Tino Pérez, el seu equip va fer una sèrie fantàstica.
Hemos hecho una serie, creo que genial. Incluso en el primer partido, que lógicamente nos faltó el resultado. Creo que el equipo ha estado muy bien en defensa, que ha estado muy bien en el ataque, y hemos controlado un poco aspectos del juego de Jaén que había que controlar, no tanto aquí en casa como fuera. Felicitar a Jaén, que ha aguantado bien quizás los dos primeros partidos, que esa victoria en el primer partido le dio muchísima autoestima, pero sobre todo felicitar a nuestro equipo que creo que ha hecho tres partidos a un grandísimo nivel.
El Barça s'enfrontarà al Palma a semifinals, que ja havia superat Osasuna Magna per la via ràpida, amb el factor pista en contra, recordem, amb el primer partit allà a Terres Balears. A l'altre semifinal s'enfrontaran el Gimbi Cartagena i el Pozo de Múrcia. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning back. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Fisioteràpia i trastorns respiratoris.
La fisioteràpia respiratòria és una disciplina essencial en el tractament i la prevenció dels trastorns respiratoris. Aquesta branca de la fisioteràpia se centra en millorar la funció pulmonar i la qualitat de vida dels pacients amb afeccions com l'asma, la bronquitis crònica o la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Mitjançant tècniques específiques com la ventilació dirigida, els exercicis respiratoris i el drenatge postural, els fisioterapeutes ajuden a alleujar els símptomes, reduir les exacerbacions i millorar la capacitat respiratòria. A més, una intervenció adequada pot prevenir complicacions i fomentar una millor salut general dels pacients.
Salut activa.
Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
Doncs aquesta disciplina és una disciplina bastant nova que tracta sobretot de millorar la salut pulmonar. La població a la que va dirigida normalment és a tant adults com a infants, no? També a gent jove, però no hi ha tants de casos. Important a la gent que té asma, bronquitis crònica o malaltia pulmonar obstructiva crònica, que són tres patologies molt freqüents que ens trobem a l'àrea de fisioteràpia respiratòria. I els trastorns que solen tenir són dispnea, que és falta d'aire, que els costa respirar quan fan alguna mica d'activitat una mica més vigorosa, i tenen un excés de secrecions que no saben extreure, que no poden extreure per problemes que tenen dins del bronqui o del mateix pulmó. Llavors nosaltres com a fisioterapeutes ensenyem a saber treure aquest excés de moc perquè ho puguin anar fent durant el seu dia a dia, i donem una pauta d'exercicis, que és molt important que es moguin perquè hi hagi una millora de flux d'oxigen i que millori la sensació aquesta de falta d'aire. És important, molt important, en els pacients que tenen problemes respiratoris que facin activitat física. Això està sobretot destinat a gent adulta, però també tenim la part d'infants, no?, que també la portem des de pediatria de l'APS de Palamós i conjuntament amb els fisioterapeutes a PIC, d'atenció primària comunitària, que tractem amb uns tallers que fem anualment, fem un parell, i són destinats a infants i famílies que tenen problemes a l'hora de saber treure les secrecions als seus fills. Aquestes sessions són obertes a totes les famílies, podeu venir amb el vostre nadó o amb el vostre fill, normalment estan orientades a infants de 0 a 3 anys i també obrirem alguna orientada a infants de 4 a 6 anys.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous, 5 de juny de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 5 de juny, avui amb la prèvia de l'Espanya-França, que jugarà aquesta nit a Alemanya a les semifinals de la Nations League masculina de futbol. També parlarem de futbol de casa nostra, fent balanç de temporada, i ens avançarem ja a la segona edició per etapes de la Volta Ciclista Catalunya Femenina, que arrencarà demà des de les Terres de l'Ebre. En parlarem amb el seu president, el president de la Volta, Rubén Peris. Futbol, ciclisme, però també bàsquet, futbol, sala i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, la selecció espanyola disputa avui les semifinals de la Nations League masculina.
El combinat estatal amb 6 jugadors catalans i 6 jugadors del Barça s'enfronta a la França de Dembélé, Mbappé i companyia amb l'objectiu de classificar-se per a la final d'una competició de la qual defensa el títol.
Ja espera la final de diumenge Portugal, que hi va superar l'anfitriona d'aquesta Final Four, Alemanya.
El porter blaugrana Marc-André Ter Stegen va jugar tot el partit i va tenir una actuació destacada, tot i que no va poder evitar la derrota per 1-2 del seu equip, que haurà de jugar també diumenge el partit pel tercer lloc d'aquesta Nations League.
Tot plegat en un moment en què ja molts mitjans donen per fet el fitxatge d'un nou porter per part del Barça.
El fins ara porter de l'Espanyol, Joan Garcia, un dels més destacats en l'última lliga i un dels principals artífexs de la permanència del conjunt perico, Faltaria polir alguns detalls, però segons apunten diversos mitjans, l'acord ja seria total entre el jugador i el club, que pagarà la clàusula de 25 milions d'euros.
A Primera Federació Masculina, ahir el Centre d'Esports Sabadell feia balanç de la temporada un cop aconseguit l'ascens.
Tres dies després d'assolir l'objectiu de tornar a la tercera categoria estatal, el president del club arlequinat, Pau Morilla Giné, assegurava que es donen 10 dies per traçar les línies mestres del futur projecte. Morilla Giné pensa que podran mantenir bona part de la plantilla, però deixava entreveure que serà complicada la continuïtat del tècnic, David Movilla.
Qui l'any vinent buscarà l'ascens aquesta Primera Federació és el Sant Andreu, que ahir presentava el seu nou entrenador.
Nacho González torna al Sant Andreu després de 14 anys amb l'objectiu de lluitar per l'ascens a Primera Federació. El tècnic basc, que arriba de la Morevieta, va dirigir el club quadribarrat durant 4 temporades, aconseguint una Copa Catalunya, un ascens a segona divisió B i haver-se quedat a les portes de pujar a segona divisió.
En bàsquet, la penya cau eliminada dels play-offs de Lliga ACB i s'acomiada, per tant, de la temporada.
Els verd i negres van perdre el segon partit de la sèrie de quarts de final de 20, 60-80, contra el Tenerife, que ja havia guanyat el primer duel a les Canàries. Va ser l'últim partit com a jugador professional per al capità del Joventut, Pau Ribas, que retira després de 20 anys de carrera.
També va passar semifinals per la via ràpida al València, que va superar ahir el Gran Canària.
Per tant, ja tenim una semi definida que enfrontarà el Tenerife i el València de Pedro Martínez. Després, demà divendres, jugaran els segons partits de les altres sèries, amb el Barça rebent a l'Unicaja al Palau amb l'objectiu de segellar la classificació i el Madrid, també amb avantatge, visitant la pista del Baskonia.
En futbol sala, el Barça passa per sobre del Jaén i ja és a semifinals pel títol de Lliga a la Primera Masculina.
Els blaugranes van superar per un clar 4-0 el conjunt andalús ahir al Palau en el tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts de final amb gols d'Eric Martel, Eric Mendoza i el brasiler Pito, que en va fer 2. El Barça s'enfrontarà a semifinals en una eliminatòria també al millor de 3 contra el Palma, vigent campió d'Europa. A l'altra semifinal es veuran les cares del Gimbe Cartagena, que va superar l'Inter Movistar, i el Pozo de Múrcia, que es va desfer del campió de la Lliga regular, el Peñíscola.
En tenis, Marcel Granollers i el seu company, Horacio Ceballos, ja són a semifinals del quadre de dobles de Roland Garros.
El barceloní i l'argentí van superar ahir al migdia en gairebé 2 hores de partit, per 6-2 i 7-6, el bòsnia Ivan Dodik i el brasiler Orlando Luz. Granollers i Ceballos, que busquen jugar la seva primera final del Grand Slam parisenc, s'enfrontaran a semifinals a la parella formada pel monegasc Hugo Nice i el francès Eduard Roger Vasselin.
I un últim apunt a l'Europeu de Natació Artística de Funchal, a Portugal. Bones notícies, més bones notícies encara per a la catalana Iris Tió.
La nedadora nascuda a Barcelona ha tornat a pujar al podi aquest matí després d'aconseguir la plata a la final de solo tècnic femení. Tió ja va guanyar ahir 3 medalles, la d'or en l'última en la rutina tècnica per equips, l'or i la plata obtinguts en la sessió matinal en els duets lliures i mixt i femení. A més de Tió, en l'equip espanyol dirigit per Andrea Fuentes, també hi havia 2 catalanes més, Paula Ramírez i Txell Ferrer.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Dissabte, Sara, tindrem molt futbol.
A partir de les 3 de la tarda, la xarxa Més amb Lleida TV es podrà seguir el torneig femení a la VIAM Memorial Dani Rodrigo des de la capital del Segrià, amb un cartell de luxe amb equips com el Barça, l'Atlètic de Madrid i la Reial Societat, entre d'altres, ja confirmats. I ja a l'Enjoc TV, a les 4 i 5, la resolució de la semifinal del play-off d'ascens a tercera federació masculina entre el Can Vidalet i l'Horta, després de l'empat a l'1 de l'anada. I quan acabi, a un quart de set, més futbol amb la final del Campionat de Catalunya femení juvenil entre el Barça i l'Europa.
Tot això dissabte, diumenge, més futbol també, però també hoquei patins i un nou Patina Fest.
Diumenge es podran seguir des de 3:45 de la tarda a la xarxa Més les finals dels Campionats de Catalunya en modalitat street de skateboarding, scootering i roller freestyle des de l'skatepark del Prat de Llobregat. I a l'Enjoc TV a les 4:10, tornada del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina entre el Cerdanyola Club Hockey i el Martenèlia Club Patí Manlleu, amb un 3-6 favorables als vallesans a l'anada. Per rematar-ho, més futbol amb la tornada de la final catalana del play-off d'ascens a segona federació masculina entre el Girona B i el Badalona, amb un 1-3 d'avantatge per al filial gironí.
ladies and gentlemen. Let's go!
Dijous 5 de juny, 7 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui es disputa en Espanya, França, de semifinals de la Nations League masculina, un partit que molta gent l'ha tillat de decisiu a l'hora de determinar, per exemple, el proper pilota d'or, amb candidats com els Brorans, Lamine Yamal o Pedri, d'una banda, i Dembélé, de l'altra, recordem, campió de la Champions amb el PSG, a més del madridista Mbappé, votador, recordem. Va dir la seva sobre això un altre futbolista del Barça, com sentíem Pedri, que va comparèixer ahir en la roda de premsa prèvia.
No, la verdad que bueno, creo que estamos ante una semifinal de Nation League y una final. Creo que lo más importante ahora es el equipo. Yo la verdad me siento orgulloso que en algunas conversaciones pues me tengan ahí, y es un orgullo y para el trabajo que he hecho durante toda la temporada. Y bueno, creo que mi voto me lo guardo pa cuando acabe todo y así será.
El migcampista canari, que ve de fer una de les grans temporades de la seva carrera, ha pogut tenir més continuïtat i torna a un escenari a Alemanya amb la selecció espanyola, on va patir la seva última lesió fa pràcticament un any a l'Eurocopa, que la selecció espanyola, recordem, va acabar guanyant. Ell mateix reconeixia que guanyar aquesta Nations League seria una gran manera de tancar-la.
No tuve la oportunidad de estar en la anterior que ganamos, pero bueno, sí la vi desde casa y la celebré como uno más, y bueno, creo que una buena guinda al pastel poner este premio al final de temporada. Creo que ha sido una temporada en lo individual y en lo colectivo de mi equipo muy buena, y creo que sería lo mejor acabarla así.
I un últim document de Pedri, admetent l'intent de fitxatge per part del Bayern de Múnich de Hansi Flick, recordem, l'any 2020.
Bueno, es verdad que sí hubo un momento que el Bayern estuvo interesado en mí. Es verdad que siempre mi amor por el Barça ha sido incondicional, que siempre he querido estar ahí, y bueno, sabía que era muy complicado que decidiese irme del Barça, porque es el club de mis sueños, donde siempre he querido debutar y seguir jugando partido.
Recordem que la selecció espanyola defensa títol, ve de guanyar l'última Nations League i també l'Eurocopa de l'estiu passat. Per al seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, a aquestes altures ja no hi ha favorit.
En estas Final Four es que estamos tres campeones del mundo, un campeón de Europa. Aquí yo creo que no hay favoritos. Son cuatro partidos que son auténticas finales. La Alemania-Portugal, que es una final de un campeonato de Europa o un campeonato del mundo. España-Francia, otro tanto. Es muy difícil. A mí lo de ser favorito, ¿no? Bueno, la única importancia que tiene eso es que por lo menos te tiene en cuenta y apareces como candidato a, pero favoritismo dentro de tanta igualdad, de tanto nivel, realmente es difícil, porque es que además estos partidos se van a determinar, y es verdad, y no es ningún tópico, auténticos detalles, es que hay tantísima igualdad.
Avui a les 9 de vespre al Mercedes-Benz Arena, al camp de l'Stuttgart, aquest Espanya-França, amb 6 jugadors del Barça i 6 catalans, el combinat dirigit per Luis de la Fuente. Qui guanyi s'enfrontarà diumenge a la final de Portugal, que hi va guanyar a l'anfitriona d'aquesta Final Four, Alemanya 1-2, amb remuntada inglesa i un gol de Cristiano Ronaldo. El porter blaugrana Ter Stegen va jugar tot el partit amb Alemanya i, tot i tenir una bona actuació, no va poder evitar aquesta derrota del seu equip, que portarà a jugar també diumenge el partit pel tercer lloc. Més futbol a casa nostra, i la Unió Esportiva Sant Andreu va presentar el seu nou entrenador, Nacho González, un vell conegut de l'afició quadribarrada, que torna al club després de 14 anys. El tècnic basc, que ve de la Morevieta, va aconseguir l'ascens a l'antiga segona B amb el Sant Andreu i va quedar-se, de fet, a les portes de pujar a segona divisió, a més de guanyar una Copa a Catalunya. Ell mateix reconeixia ahir a la presentació que l'objectiu era l'ascens.
Bueno, me imagino que la palabra ascenso saldrá en cada momento, en cada día, en cada rueda de prensa, seguro. Como bien sabéis, es un proyecto ambicioso. No hay que dudar de que todos queremos lo mejor, y lo mejor es ascender de categoría, pero esto se consigue en mayo, por ahí, finales de mayo, junio. Entonces, fíjate lo que hay por delante, ¿no? A mí lo que más me importa es el camino, ¿no? Es el proceso lo más importante, el día a día. Trabajar fuerte y trabajar con profesionalidad, con responsabilidad, con compromiso.
Veurem com li va aquest nou projecte de Nacho González al Sant Andreu, ambiciós, de cara a un cop més a lluitar per l'ascens a Primera Federació, amb la nova propietat de Taito Suzuki. També competirà a Segona Federació al Terrassa, en una situació institucional diferent, però que també treballa en la renovació de la plantilla. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Quatre fitxatges i una renovació, juntament també amb la de Víctor Bravo, l'entrenador del conjunt agarenc, són les primeres passes d'aquest Terrassa Futbol Club 2025-2026. L'equip agarenc tornarà a la feina el 17 de juliol i farà un stage durant una setmana al Royal Verd de Girona. Per altra banda, també ha confirmat un partit davant el Deportivo Aragón i la disputa del Vila de Gràcia davant l'Europa. Com dèiem, en quant al capítol de renovacions, Víctor Bravo, l'entrenador, i Marcos Pérez. En quant a jugadors, l'arribada de Larrauri, del Guernica, també la de Ruimán, del Villanovense, Joaco de l'Olot, i la darrera incorporació, el jove jugador, provinent de l'Adam, Reche. S'esperen les properes hores que el Terrassa pugui fer oficial més incorporacions i també més renovacions. I és que els noms de Jofre o d'Itami són jugadors doncs, que preocupen i molt a l'afició perquè puguin continuar en el projecte 2025-2026, que tindrà menys pressupost que la temporada anterior i amb un objectiu també de continuar lluitant per deixar aquesta segona federació.
Gràcies, Miqui. Que l'any que ve vol ser a segona federació és el Centre d'Esports Hospitalet, que també presenta un nou projecte ambiciós, ja amb tres fitxatges confirmats, amb l'únic objectiu de l'ascens. Mitjans a l'Hospitalet, Francisco Durán Velasco.
Justament, dos fitxatges provenen d'un equip de la segona ref, l'Olot, el lateral esquerre de 28 anys, Dani Hernández, i el migcentre de 33 anys, Uri González. La injecció d'il·lusió i expectatives que porten el club Jordi Alba i Thiago Alcántara ha estat un factor decisiu per venir a l'Hospi.
El primer objectiu del club és créixer, pujar de categoria i bueno, és un fet diferencial que fa que un jugador doncs, vulgui venir. Al final, que estigui Jordi Alba i Thiago darrere, pues és un altre tret, és un plus més que decantar per venir aquí a l'Hospi.
Yo creo que a cualquier jugador que le guste el fútbol pues le gusta un proyecto pues ambicioso como es el del Hospitalet. Así que en cuanto hablé con Nico y me propuso venir y me dijo el objetivo que había, no tuve ninguna duda.
L'Hospi també s'ha reforçat amb el migcampista Dani Molina, de 25 anys, que prové del Prat. El nou president del club, Antoni García, ha confirmat que el gran objectiu irrenunciable de l'Hospi ha de ser lluitar per l'ascens a la segona ref.
L'objectiu és l'ascens i l'objectiu és treballar per aquest ascens sigui possible fins a l'última jornada. El que demanem és treball, sacrifici i que fem tot el possible per poder pujar de categoria.
El nou Hospi, amb un altre exfutbolista de primera divisió i recent exjugador del club, Cristian Gómez, a la banqueta, començarà a entrenar la tercera setmana de juliol i el primer repte de la pretemporada serà a l'agost, el torneig dels històrics.
En bàsquet, la penya es va acomiadar ahir de la temporada amb una desfeta dura de 20 punts, 60-80 a l'Olímpic contra el Tenerife, que passa a semifinals i s'enfrontarà al València. Ahir va ser l'últim partit de la carrera esportiva de 20 anys de Pau Ribas, el capità del Joventut. També va passar, com dèiem, al València a semis. Demà serà el torn del Barça, que rep el Palau a l'Unicaja, podent ja passar a semifinals, i del Madrid, que visita la pista del Baskonia, també amb avantatge. Pel que fa a resta d'equips, toca fer balanç. Ahir van fer, per exemple, el bàsquet Girona amb l'entrenador Moncho Fernández. Girona FM, Pau Villafañe.
El tècnic del bàsquet Girona, que va revelar que té un any més de contracte per la temporada que ve i que ho viurà com si hagués d'estar 25 anys més a Girona. Moncho Fernández, que explica com va canviar el xip de l'equip per aconseguir la permanència.
Cuando llegué perdimos dos partidos, ¿no?, de forma consecutiva, y creo recordar que estábamos a cuatro victorias, ¿no?, de la salvación, y todo parecía muy complicado, muy difícil. Pero creo que con el trabajo diario y las pequeñas cosas fuimos capaces de ir sumando, ¿no?, y de confiar en el trabajo diario, olvidándonos un poco de la clasificación.
El tècnic del bàsquet Girona també se li va preguntar pels objectius del curs vinent i de la possibilitat de fer un pas endavant. En aquest sentit, va destacar que consolidar-se la CB necessita temps. La temporada començarà a primers d'octubre i la pretemporada està prevista que s'obri la segona quinzena d'agost.
Gràcies, Pau. Per cert, acaba fa uns minuts de publicar Ricky Rubio un missatge a les seves xarxes socials, en principi anunciant la seva retirada definitiva, ex de la penya, evidentment, i també del Barça. I un últim punt de bàsquet, Torelló acollirà aquest dissabte la segona prova del circuit 3x3 de la Federació Catalana, englobat en els actes del 60 aniversari del Club Bàsquet Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
S'instal·laran pistes exteriors a la plaça Nova, plaça Vella i plaça de la Vila, més de pistes a l'interior del pavelló i la sala polivalent. La previsió dels organitzadors és que uns 170 equips de diferents categories participin en la prova de Torelló. Jordi Sainz és el director del Club Bàsquet Torelló.
Èxit rotund de participants de totes les edicions que s'han fet, amb 170 equips. Estem parlant de 650 jugadors de bàsquet que participaran durant tot el dia. I afegim aquest any la plaça de la Vila i la plaça Nova.
Dins els actes del 60è aniversari del Club Bàsquet Torelló, aquesta setmana també està activa la campanya En Cistella un Triple amb el comerç de Torelló. Hi participen 46 comerços que tenen exposats als aparadors les 100 pilotes de bàsquet, 100 samarretes i 500 bosses tote bags que se sortejaran entre les persones que hagin comprat en els establiments comercials.
I tornem a escoltar aquesta cançó oficial de la Volta Ciclista a Catalunya, de Chloe, 2025, perquè demà arrenca la segona edició de la prova femenina, l'edició de consolidació que arrenca, com dèiem, des de les Terres de l'Ebre, passarà pel Berguedà en una segona etapa de muntanya dura i es culminarà diumenge amb la tercera i última etapa amb l'arribada a Barcelona. Per parlar-ne tenim al telèfon el president de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubén Peris. Molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Tot preparat ja per aquesta segona Volta a Catalunya femenina?
Sí, tot a punt ja, amb ganes de començar demà, sí.
Com deia a l'inici, després de les edicions de la Revolta a Sant Cugat, amb proves d'una sola etapa, aquesta segona ja de prova per etapes ja és la de consolidació.
El que busquem és això, consolidar la prova. Com molt bé has dit, vam fer primer la Revolta d'un dia, ja vam dir que intentaríem passar a categoria superior, ja l'any passat ho vam fer, i ara el que volem és consolidar-la. I una vegada consolidada, si podem ampliar de dies, ho farem, però sempre com amb el nostre estil de la Volta, és a dinar pas a pas, i sense llançar coets quan s'han de llançar, sinó fer les coses ben lligades i en el seu moment.
Després pregunto també per el futur, però pel que fa a aquest any, aquesta, a la part esportiva tenim un cartell de luxe liderat per Demi Vollering, que ve de guanyar la Vuelta, per exemple. Què significa també per la prova que participi la considerada millor ciclista del moment en curses per etapes?
Bé, el fet de que hagi volgut venir a la Volta doncs, ens dona també un plus, si se'm permet, de satisfacció de veure que fem les coses ben fetes, que treballem a un nivell alt i que les corredores com el Demi Vollering i altres doncs, volen venir a la Volta, com l'any passat també van venir figures de primer nivell, i això és el que ens ha d'esperonar i ens ha d'ajudar a tirar endavant.
Hi haurà a prop de 120 ciclistes de 18 equips, entre els quals els 4 de primera divisió mundial. Com dèiem, ja està en el top aquesta Volta femenina en dues edicions. Quina pronostica esportivament parlant en aquesta segona edició?
Bé, jo normalment no prenc mai partit, ni a la Volta masculina ni a la Volta femenina, perquè considero que corredora que guanya la Volta doncs, ho guanya per mèrits, no? I al final doncs, no m'agrada mai prendre partit per ningú. És veritat que és una Volta, la primera etapa amb molts tobogans, molt pujar, baixar i tal, o sigui que la segona és molt dura, és una etapa d'alta muntanya, i la tercera, doncs, l'arribada a Barcelona, que a Barcelona doncs, sempre ha passat de la Volta. I aleshores jo crec que és una Volta oberta. És veritat que ve la Demi Vollering, que és un número 1, però al tanto no prenguem partit fins que la carrera no es desenvolupi.
Ara me'n parlava una mica de les etapes, però són tres amb molta varietat. Ara li pregunto per cadascuna individualment, tot i que ja heu avançat, però la intenció era justament d'això, tenir varietat en aquestes tres etapes?
Sí, sí. La idea és aquesta, o sigui que amb tres dies el que hem de procurar és que hi hagi varietat, que sigui atraient i que les corredores vulguin venir, que és l'important, i que quan vinguin a competir i vinguin amb ganes de donar espectacle.
Com dèiem, demà la primera des del Perelló a Reus, etapa de mitja muntanya, què destacaria?
Bé, com molt bé dius, és una etapa de mitja muntanya, però a vegades, quan preveus les etapes, penses que passarà això, passarà allò, i al final la cosa canvia. Imagina't que pel que sigui faci vent, que hi hagi alguna afectació meteorològica, doncs a vegades les etapes canvien. Ara sí que és veritat que és una etapa de mitja muntanya, que possiblement serà una arribada a l'esprint, possiblement, però parlo com a aficionat ara, no com a director de la Volta.
La segona, com deia, és la segurament més dura, la de més muntanya, amb tres ports pel Berguedà i amb arribada en alt.
Sí, aquí sí que la segona etapa ja serà bastant decisiva. No es pot dir decisiu res fins que s'ha acabat, fins que ha passat l'últim corredor per la línia d'arribada l'últim dia, però sí que l'etapa de Coll de Pal és una etapa molt dura, és una etapa que marcarà diferències, amb una paraula.
I per tancar-ho, com dèiem, amb aquesta tercera etapa diumenge, amb sortida de Castelldefels, també passada pel Baix Llobregat, etc, per la zona metropolitana, diríem, i amb arribada a Maria Cristina a Barcelona, la idea és que encara no estigui decidida aquesta volta en aquesta tercera etapa?
Bé, com a organitzadors, el que t'agrada és això, que tot estigui obert fins l'últim moment. Tant de bo fos així.
A títol personal, com viu Rubén Peris aquesta segona edició de la Volta? Com dèiem, aquesta de consolidació després de passar ja a la primera divisió, diríem, del ciclisme mundial.
Doncs la vivim amb intranquil·litat, però amb responsabilitat, intranquil·litat, perquè s'està pendent de moltes coses, però com que tenim un gran equip que estem tirant-ho endavant, doncs ja dic, pensant en les coses que poden sortir, però tot el que es pot preveure, doncs ho tenim tot previst, ho tenim tot ben preparat, i sí que avui no és allò el dia abans, i sí que estàs pendent de les coses que puguen sortir l'últim moment. Però jo estic convençut que gràcies a Déu podem tirar endavant i que la cosa anirà bé, i després doncs ja surten els imprevistos que surten sempre a les proves.
Cada vegada sembla que l'esport femení, també el ciclisme, té més visibilitat, més reconeixement. Què també significa arribar en aquesta segona edició de la Volta Femenina per etapes?
Sí, sí, per descomptat. De fet, el ciclisme ja sí que és una femení, ja n'hi havia fa temps. Fa temps que nosaltres ja organitzem a l'estiu, quan fem les curses al barri de Sants, sempre hi havia competició femenina. Com sabeu, i tu mateix ho has dit, ja fa anys que fèiem la revolta, ara la volta, o sigui que realment el ciclisme i l'esport femení doncs sí que està pujant i hem d'ajudar a que això continuï.
I per anar acabant, quin és l'objectiu de cara a propers anys? Em parlava una mica de, no sé si consolidació, mantenir-se uns anys, si créixer, potser, no sé si en etapes o en ciclistes o en participants.
Sí, sí, la idea, per descomptat, és ja estem treballant amb el calendari de l'any vinent, o sigui que, però de moment és consolidar-ho a 3 dies i després intentar pujar, però, com he dit abans, anant pas a pas i no fent mai aventures de que després no tinguin resultat. O sigui, nosaltres som un club, no tenim ànim de lucre, no som una empresa, i per tant el que no podem fer és endeutar-nos amb coses que no podíem fer. He d'agrair públicament a les institucions, Generalitat de Catalunya, a través del Departament d'Esports, les diferents diputacions, els ajuntaments, l'Ajuntament de Barcelona, com he dit abans, sempre ha estat al costat de la Volta, però bé és veritat que si no tenim el suport econòmic, doncs no podem tirar endavant. I per això no volem mai fer castells en l'aire, sinó tocar de peus a terra, i ja dic, per l'any que ve segur que seran 3 dies, i després, mica en mica, ja veurem què fem.
Doncs estarem pendents. Primer toca la d'aquest any. Com dèiem, que des de demà i fins diumenge es disputarà aquesta segona edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya per etapes. N'hem parlat amb el president de la Volta, Rubén Peris. Moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort. Que vagi molt bé aquesta volta.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català de xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Sprinkle with
La xarxa de comunicació local.
Entre caputxes i barris oscurs, un oci és casal i l'ènia és orgull, on el respecte es parla pels ulls i la virtut, l'actitud, no donar per perdut. Així l'esquena plena de sacrifici no és el destí, és l'ofici de litres i part, de xafar asfalt, embotat tant de munt per vore ese prat. I ells bam, bam, fardant el que fa, i jo tam, tam, passant i passant. I ells bang, bang, que gent al costat, i jo vull deixar-me portar. Avui som més de barri, paris que munten la pari, traficant de versos, sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari, pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.
Sentim-se apretats, no fiquem les temes, i que s'estem a tan contracorrent.
Ei, prim, no se fot repartint, des de nota a la costa, quan veiem en el beat.
Yo, ey, que ha dicho les cròniques d'una ciutat en tinta, la realitat distinta de com vostè la pinta, fer les lletres tristes poso l'ànima contenta, cronistes de barri, finals dels 90, y es que cantando yo me pongo bien, la vida va mucho mejor y es disfruta, y ara esta euforia está fora de control, perquè arribar a fi de mes sempre ha estat mal, la vida puta, s'ha torcat el whisky de la barba en la corbata, un senyor que diu que de posar-me naves metes, yo, ja sol sis de casa per rodar en bicicleta, i tinc ganes de tot menys de preparar maletes, calla y esperar al carrer y a la grupeta, religió de bar, birra, olives y bocata, si pregunta massa sols es persona indiscreta, y si miren massa y son parelletas que son secreta.
Sentim apretats, no fiquem les temes, i que s'estem a tan contracorrent.
Ei, prim, no se fot repartint, des de nota a la costa, quan veiem en el beat.
La xarxa.